Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Amb Nirvana comencem aquest dissabte 2 de setembre. Ja s'ha tancat el mercat futbolístic i des de la Lliga, a través del nostre company Marcos García, ens confirmen. Ok, autoritzada per part de la Lliga l'operació d'ultimíssima hora, 30 segons per arribar a les 12, d'Abde al Betis. Abde traspassat al Betis. Ok també per la cessió d'Eric García al Girona. I ok també per la inscripció d'Íñigo Martínez amb el Barça. Han apurat moltíssim, el mercat ja està tancat i ara en els pròxims minuts el que rebrem serà les confirmacions oficials i l'aparició a la pàgina d'inscripcions de la Lliga de totes aquestes operacions, per exemple la d'Albia, la d'Abde al Betis i la d'Íñigo Martínez a la plantilla del Barça com a últim inscrit per part del Barça. Salmurri, ha arribat aquesta confirmació de l'operació amb el Betis. Deies abans una operació de traspàs pel 50% dels drets econòmics del jugador.
7 milions i mig d'euros és el que pagarà el Betis al Barça, una mica menys del que el Barça volia. El Barça valorava Abde amb 20 milions d'euros i l'ha venut per 7 i mig al 50% dels seus drets. Es guarda una opció de recompra al club blaugrana, tot i que no s'especifica la quantitat.
Fito, l'operació de César Montes és que també era oficial. En marxa, traspassat a l'Almeria per uns quants milions.
Sí, per 12 milions fixos més 2 en variables. La clàusula era de 15, per tant l'Espanyol treu bons diners pel central mexicà.
Xevi, dius que a Girona no descarten que Callens acabi marxant, potser a l'Aràbia Saudita, perquè sabeu que el mercat sí. De l'Aràbia Saudita no tanca fins aquí 15 dies.
Sí, de fet, li han canviat el dorsal, li han donat el dorsal número 12, que normalment cap jugador vol tenir, li donen a l'afició. Aquest seria l'únic moviment pendent, la resta de la plantilla ja quedaria tancada.
Arbusà, amb el Madrid, han quedat tancats amb Odriozola la Real Sociedad, eh?
Sí, és l'únic moviment dels últims dies, i així es tanca el mercat amb aquesta venda d'Odriozola, que torna a la Real, que en paga 3 milions d'euros.
Molt bé. El mercat internacional, Fito, algun moviment d'última hora que t'hagi cridat molt l'atenció?
Doncs mira, el fitxatge de Ryan Gravenberg pel Liverpool per 40 milions d'euros arriba procedent del Bayern de Múnich.
Àlex Dalmas, estàvem parlant de la sortida en forma de cessió d'Eric García al Girona. Què t'ha semblat el mercat del Girona? Van perdre jugadors importants com Oriol Romeu, com el Tati Castellanos, però Quique Cárcel ha tornat a moure's bé i ha reforçat l'equip. A mi em sembla que la plantilla del Girona té més qualitat i és més completa que la de l'any passat, fins i tot.
Sí, una vegada més, el mercat del Girona i Quique Cárcel és, jo crec que és esplèndid. És esplèndid perquè, d'alguna manera, satisfà tot el que Mitchell demanava, perquè demanava un banda, un pivot i algú al darrere. Sí que és veritat que se'n va algú important com Santi Bueno, però crec que coincideixo amb tu, Xavi, que crec que el resultat global puja de nivell, puja de qualitat. No, potser té el dèficit del pivot, perquè amb la sortida d'Oriol Romeu doncs no hi ha una posició estable com a 6, però és que aquest inici de temporada ens ha demostrat Mitchell que ho ha solucionat tan bé amb aquesta parella entre l'Eix i Angel, que crec que també és menor, no? Amb la qual cosa jo sóc molt positiu, diguéssim, amb el mercat que ha fet el Girona, i em sembla un encert total.
Xevi, tens un inventari més precís, més científic, sí, del que ha suposat el mercat pel Girona aquest estiu?
Sí, d'entrada, la peça important que ahir es feia oficial és aquest traspàs de Santi Bueno al Wolverhampton. Era una marxa que no comptava el club. Això sí, els ha deixat uns 12 milions d'euros que han pogut invertir avui amb tres arribades. Dos són fitxatges en propietats, com John Solís, aquest jove colombià de 18 anys, que juga de mig centre, però també podria jugar de pivot de pivot defensiu amb un cost de 6 milions. Després ha arribat la tornada, el retorn de Porto, que prové del Getafe. Ja ho sabeu, que no és el Porto que teníem aquí fa 3 temporades, no és un jugador tan explosiu, però ha arribat aquí amb un molt bon preu, parlant d'aproximadament 1,5 milions d'euros pel seu traspàs. I la peça que tanca i que jo crec que serà més important és aquesta arribada en forma de cessió d'Eric García. Diuen, aquestes informacions sí que no les tenim confirmades, que el Girona es faria càrrec d'unes 3/4 parts de la seva fitxa. Un Eric García que, atenció, ara deia l'Àlex, que potser falta aquesta peça de pivot. Mitchell té el cap, li ronda pel cap utilitzar Eric García de pivot. Sap que si no li surt bé l'experiment sempre el té com a central i seria una parella amb David López, que pràcticament segur farien la parella titular, però que el vol provar com a pivot perquè és un jugador que per la seva sortida de pilota el veu jugant en aquesta posició.
Uria, tu a la plantilla del Girona com queda configurada, què et sembla?
No, jo crec que com heu explicat abans, que el mercat, jo crec que ha sigut un bon mercat. Clar, falta veure si el rendiment de Dovic és el mateix que el de Tati Castellanos l'any passat, però jo que destacaria que de moment, per el que hem vist, Savio és un grandíssim fitxatge, i la veritat és que un eix de la defensa, Mèric i Dalei Blin, és un eix de la defensa d'equip gran.
Molt bé, Xevi, si et sembla, ho deixem aquí, no hem de tenir cap altra sorpresa, oi?
Mira, hi ha un altre tema, aquest tema us el posaré entre cometes, que és els cants de sirena d'Aràbia de Cristian Estuani. Com sabeu, la data límit d'avui no té importància.
No val per a Aràbia, sí, sí.
Perquè allà es tanca el mercat més tard. Bé, és cert que Estuani va dir fa unes setmanes que tenia una oferta i que s'ho estava pensant. També és cert que des del Girona estan convençuts que no marxarà perquè no els hi farà, ho diuen així, la porcada de deixar l'equip sense una peça com ell quan el mercat ja està tancat. Però segons Estuani no té representant, però segons el seu entorn, l'oferta hi és i Estuani s'ho està pensant. Té uns dies de marge per veure si realment és feliç a Girona, això vol dir si continua sent titular, per acabar de decidir si marxa o no a Aràbia.
Seria molt mala notícia a aquestes alçades, sense possibilitat de fitxar ningú, que Estuani marxés a Aràbia. Segurament deixaria uns diners a Montilivi, però per Mitchell seria
per què? Sí.
un problema.
Invertir.
Sí, al gener, però sí, ara mateix et deixa la primera part de la temporada sense un dels homes més importants de l'equip, sense el jugador que té més gols, sense anar més lluny. Xevi, gràcies i bona nit. Si hi ha qualsevol cosa, llibertat absoluta per tornar a envair el Club de la Mitjanit, aquest especial tancament de mercat.
Perfecte, fins ara. Adéu,
fins ara, Xevi. Salmo, tu si vols també plega veles, perquè quin ambient hi ha ara mateix a la porta de la ciutat esportiva?
No, ambient cap ni un.
Cap ni un, mira, quedes tu i
no, ja està. No. Mira que avui hi ha arribat a haver gentada aquí.
Sí.
He vist... Sí, de fet, hi ha una imatge d'aquesta tarda que és un grup de nanos amb, saps aquestes cadires de platja? Doncs han fotut les cadires de platja aquí al mig de la vorera i s'han dedicat a mirar els despatxos de la ciutat esportiva. Tal qual. Però ara ja no queda ningú. No, estic pendent d'intentar saber algunes cosetes d'aquestes operacions que s'han tancat a darrera hora, i si podem tenir algun detallet més, doncs ja et demanaré pas.
Tu mateix, demana pas, d'acord? Quan vulguis.
Perfecte.
Ara el Roger Arbusà ens dibuixarà a grans trets com ha estat el mercat futbolístic del Barça de tot l'estiu, i valorarem com queda la plantilla, si és millor que la de l'any passat, si no, que sembla que no, que creuen que no, com queda respecte al Madrid, per exemple. Però abans, si no m'equivoco, podem saludar un dels pocs entrenadors al món que ha entrenat i coneix molt bé els Joaos, Joao Félix i Joao Cancelo, tots dos confirmats aquesta nit, fa només una estona, com a nous fitxatges del Barça. Aquest entrenador és Fernando Santos, un mite de les banquetes a Portugal. Fernando Santos, bona nit, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Usted ha entrenado a Joao Félix i Joao Cancelo, ¿verdad?
Sí, muchos años, sí.
Deu ser Fernando Santos, que és un mite de les banquetes europees, entrenador portuguès amb una trajectòria llarguíssima, campió de l'Eurocopa amb la selecció de Portugal el 2016, ara és el seleccionador de Polònia, és el seleccionador de Lewandowski, i segurament és dels pocs entrenadors al món que ha dirigit tant a Joao Félix com a Joao Cancelo. Señor Santos, ¿cree que el Barça acierta con las incorporaciones de los Joaos, de Joao Félix y Joao Cancelo?
sim, acho que o Barça vai muito bem com estas contratações, sim. Acho que sim, dois jogadores com muita qualidade técnica, Cancelo fisicamente fortíssimo, para mim, um dos melhores laterais do mundo. Pode, na realidade, trazer muita coisa boa à Barcelona, porque tem grande qualidade técnica, capacidade ofensiva. É um jogador fisicamente que pode jogar dois, três jogos. Eu acho que pode trazer muita coisa positiva, que se encaixa muito bem naquilo que é normalmente o jogo do Barcelona. E o João também, o João Félix, porque é um jogador que todos gostamos. É um miúdo que toda a gente gosta aqui na seleção e no Benfica, toda a gente gostava dele. É um miúdo com muita qualidade individual, muito rápido a pensar o jogo. E acho que pode ter, com Lewandowski, pode fazer, na realidade, claro que Xavi é que sabe, porque Xavi é que é o treinador. Eu pensava as escolhas do Barcelona, é Xavi, não sou eu, obviamente.
Sim.
Mas sei que, para aquilo que eu conheço Lewandowski, para aquilo que conheço do João, que é um jogador que sabe ler o jogo muito rápido, pensa bem, tem muita qualidade técnica e de movimento, pode ser importante e pode ajudar o Barça, sim.
¿Quién de los dos, Cancelo, Joao Félix, cree que va a ser más importante en el Barça de Xavi?
Eso ahora va a depender de lo que Xavi piensa. Yo creo que João es un lateral, como digo, para mí, dos mejores laterales. Es un lateral muy ofensivo, con mucha cualidad técnica, con chegada, con remate, con boa capacidad de cruzamiento. Entonces, es un jugador que tem todo. Aliás, mostrou por onde passou a grande equipa. Yo acho que o João también. Yo acho que o João, aqui na seleção, sempre tem feito um trabalho muito bom, e no último campeonato do mundo fez um trabalho excelente. Toda a gente tem uma relação ótima com todos. Aqui connosco nunca teve, não temos nenhuma razão de queixa do João, nunca tivemos razão de queixa do João. E depois é um jogador que, na minha opinião, é um jogador que gosta de jogar e que tem muitas coisas a ver com aquilo que é o futebol daquilo que eu conheço do Barça, aquilo que é o futebol do Barça. Gosta de ter bola no pé, gosta de jogar. É um jogador muito móvel, com muita qualidade também, e lê muito bem o jogo em termos ofensivos, os espaços que deve encontrar. Eu acho que são duas muito boas contratações para o Barça, mas, como digo, eu acho que são jogadores que têm a ver com o futebol do Barça, sim, na minha opinião, sim. Agora, isso depende de Xavi, porque Xavi é que é um treinador, e cada treinador é que vai saber o que é que tem que fazer, não é o de fora que tem que pensar isso.
¿Crees que se va a entender João Félix mejor con Xavi de lo que se ha entendido con Simeone?
Yo no sé, yo no falo de mis colegas y cada entrenador...
Pero perdone, señor Santos, ¿cree que se adapta más el juego de João Félix a la naturaleza del juego del Barça que a la del Atlético de Madrid?
Eso es otra pregunta, porque en relación a mis colegas...
Responda a esa, no nos metamos en líos.
Sim, porque agora sim, eu acho que o João é aquilo que é o futebol normal da equipa do Barcelona. O João está mais à vontade para jogar dessa forma, sim, isso parece-me claro. É um jogador que precisa, é um jogador que trabalha bem para a equipa, mas é um jogador que também, em termos ofensivos, precisa de criatividade, é um jogador com criatividade, que traz coisas, e numa equipa que tem posse, que joga em posse como joga a equipa do Barcelona, penso que pode ser uma mais-valia para o Barcelona, sim. E é um excelente rapaz, isso é muito importante também.
A melhor versão de João Félix está por ver, e há mais opções de verla em Barcelona com o Barça?
Sim, porque os melhores de João Félix foram com a equipa do Benfica, sim, é verdade, mas também na seleção nacional, que era quando ganhámos a Liga das Nações e nesse trajeto na Liga das Nações, e depois agora também no último campeonato do mundo, eles vão ter muito bem, a sua participação foi excelente, e portanto eu acho que ele é importante para o João, vai ser muito importante para o João Félix, e acho que também o João Félix pode ser importante para o Barcelona.
Em que posição se lo imagina jogando no Barça de Xavi?
O João pode jogar... Pode jogar atrás do ponta-de-lança com muita facilidade, pode jogar como médio, pode jogar à esquerda, partindo da esquerda para dentro, como jogava aqui algumas vezes connosco na seleção também, pode jogar a dois na frente. Agora, eu digo, cada treinador sabe o que é que quer da sua equipa, qual é a forma de jogar da sua equipa. Agora, o João, na minha perspectiva, pode encaixar bem naquilo que é o esquema que eu vejo, como observar da equipa do Barça. Uhum.
los dos Joaos, tanto Joao Félix como Joao Cancelo, tienen fama de ser jugadores con carácter fuerte. ¿Eso puede llegar a ser un problema? ¿Usted ha tenido problemas con ellos como seleccionador de Portugal?
Nunca tive problemas con ningún de ellos, no. Son dos miedos excelentes, nunca tive problemas con ellos. Na seleção, no solo yo y equipa técnica, mas también todos los jugadores, ellos tienen una excelente relación con todos los jugadores y conozco, nunca tivemos problemas con ellos.
¿Va a venir a Barcelona esta temporada para ver a Lewandowski?
Sí, es posible que sí. Es posible que va. Sí.
¿Lo ha informado?
Con él y, ha estado ahí a hablar con él, y, mas ahora voy a estar con él esta semana porque él va a vir aquí a los Juegos de Selección Plata.
Claro. ¿Lo ve en forma a Robert Lewandowski? ¿Lo ve inspirado?
Sí, Lewandowski es un ganador, ¿no? Sempre quer mais e mais, e melhor e melhor. Claro que, como todos os avançados, se não tens golos, achas que quer sempre mais golos. E avançado precisa de golos e vive de golos. Mas Lewandowski é isso, é alguém, sempre é um ganhador. E os ganhadores estão sempre com grande vontade e ganas de fazer melhor e melhor e melhor.
Le pregunto por Lewandowski porque es su seleccionador, el seleccionador de Polonia. ¿Cree que va a meter tantos goles esta temporada como la temporada pasada en el Barça? La primera temporada de Lewandowski en el Barça.
Sí, yo acho que sí. Yo acho que obviamente que después algunas cosas tienen que se afinar, mas es normal. Estamos no principio de época yo acho que o Levy va a voltar a hacer un excelente campeonato y hacer muchos goles en Barcelona.
Señor Santos, muchísimas gracias por atendernos. Gracias també a la gestió del Roger Busà que ens ha permès contactar amb el seleccionador de Polònia, exseleccionador de Portugal, Fernando Santos, que és dels pocs entrenadors que ha entrenat a Joao Félix i Joao Cancelo. Gràcies, buenas noches.
Gràcies.
Buenas noches, un placer. 68 anys, Fernando Santos, un mite de les banquetes europees, sobretot a Portugal, campió de l'Eurocopa el 2016, gràcies a la gestió del Roger Arbusà. Minuts després que es confirmin les operacions, els fitxatges per part del Barça de Joao Cancelo i Joao Félix, hem sentit Fernando Santos, que els ha entrenat a tots dos a la selecció portuguesa aquí al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, en aquest especial tancament de mercat que estem fent des de la seu de la Lliga de Madrid. Continuem. Som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. S'han confirmat aquesta nit els fitxatges pel Barça de Cancelo i Joao Félix, tots dos cedits, Cancelo del City, Joao Félix de l'Atlètic de Madrid. S'ha confirmat també fa una estona la cessió d'Eric García al Girona, marxa cedit del Barça al Girona, la sortida traspassat d'Abde al Betis, la sortida traspassat a l'Almeria de César Montes, central mexicà fins ara a l'Espanyol, i ara hi ha un responsable de la Lliga explicant detalls sobre les últimes operacions. El sentim en directe.
Me equivoco en la página web, tiene que aparecer con validado provisional porque había un pequeño detalle, ahora no recuerdo cuál es, que faltaba, pero está todo, lo sustancial está ok y se ha ejecutado.
Íñigo Martínez, no sé si te han preguntado.
Martínez está ok y está también en la página web.
¿Tienen información de Mariano?
Está inscrito. Ahí no tenemos información, tendréis que preguntar al club.
Pues, ¿vale? ¿Podría hacer algún otro jugador? Por ejemplo, el caso de Mariano, porque nos dices preguntar.
No, vamos a ver, el mercado está cerrado, a las 12 cierra. La única forma de que un jugador pueda acceder a un club fuera del mercado de fichajes es si ese jugador es agente libre, es decir, si no tiene contrato, no tiene club, digamos como si estuviera en paro. ¿Vale? En ese caso, un jugador puede acceder a otro club fuera del mercado de fichajes.
Sabemos que ha sido una noche frenética. En el caso del Barça ha habido problemas, ha ido todo sobre ruedas, ha ido la cosa como ha ido un poco. Explícanos.
No, eso me permitís que no. Yo venía a informaros de esos fichajes, no voy a valorar eso. Ya Javier Gómez y Luis Gil han hablado con vosotros y ya lo han valorado. No, son los clubes que os cuenten. Como si es verdad que es una noche frenética, se ha visto creo en el programa de televisión que hemos hecho este año y que ha habido mucha emoción, como siempre.
pero me permitís que yo ya no me estenga más.
¿César Montes ha entrado a tiempo? ¿César Montes ha entrado a tiempo? ¿Almería?
Tendría que, ese yo creo que sí, está en la página web, sí.
Le digo aunque sí.
Pero la Liga, hoy,
insisto claro. Que en la página web está todo. Y estos son los únicos tres.
No funciona bien la página.
Claro. Ya, es que gracias al programa yo creo que ha habido mucha gente que ha entrado en la página web. Si me permitís, por mi parte, lo dejamos
nos
aquí.
Habían comunicado que se esperaba un bombazo. ¿El bombazo era el de Mariano o era el de Abde?
¿Quién ha dicho que había un bombazo?
Esta tarde, lo ha comunicado Javier Gómez.
No sé qué ha dicho.
Que se esperaba un bombazo en la Liga.
Sí, no sé.
A lo mejor esperabas a Mbappé, no sé.
Ya habéis comentado en el programa que había un bombazo por parte de Sevilla. Ese es por el que estamos preguntando.
No, nosotros, yo creo que nosotros no hemos dicho que había
sí,
un bombazo.
Programa, sí. hay que revisarlo.
No, el programa lo ha dicho. Eso. Chicos, muchísimas gracias.
Perdona, ¿la operación de antes sí que està cerrada o no?
Sí, està bé. Sí, sí.
Okay, eh? Gràcies, ens quedava la duda. Doncs aquest és un dels responsables de la IA que ha vingut aquí a confirmar operacions d'última hora, les que han entrat i s'han confirmat més enllà de les 12. A la pàgina web de la Lliga, l'última fitxa, l'última inscripció és la d'Eric García del Barça al Girona. No apareix encara Abde, per exemple. O sigui que,
mira, Xavi, ara fent F5 sí que apareix el nom
d'Abde. Ara apareix Abde, sí. César Montes.
Sí, també apareix el d'Odriozola a la Real Societat, el d'Íñigo Martínez, que arriba lliure al Barça, i, per exemple, el de Ristich, que arriba amb traspassat del Benfica al Celta.
Molt bé. Arbu, tens preparat una mica el mapa del mercat del Barça, com queda la plantilla, els reforços, les baixes respecte a la temporada passada?
Sí.
Ens els pots explicar?
Mira, el Barça ha fet 5 fitxatges, han marxat 12 jugadors. D'aquests 5 fitxatges s'ha gastat només 3 milions i mig d'euros, que és el que ha pagat per Oriol Romeu, 3 i mig. Aleshores, Íñigo Martínez i Gundogan han arribat lliures, han arribat també Cancelo i João Félix cedits. 12 sortides, com dèiem, el Barça ha ingressat 56 milions, Dembélé 35 milions, Kessié 12 milions i mig, i Nico al Porto 8 milions i mig. Després, Ansu, Lenglet, Dest, Julián Araujo i Pablo Torre han marxat cedits i han marxat lliures, ja amb el contracte finalitzat, Busquets, Jordi Alba, Umtiti i Collado.
Àlex Dalmas, tu creus que el Barça té millor plantilla que la temporada passada o no?
T'ho diré d'una altra manera. Per mi no millora en qualitat, però sí té una plantilla més sostenible. És a dir, dependrà menys de jugadors. Té opcions per si se't cau un lateral, és a dir, si vols seguir jugant aquest patró i et cau Balde, tens Cancelo que et pot jugar a l'esquerra. Si et cau Cancelo, pots tornar a jugar amb Koundé a la banda i Balde a dalt. Si et cau el pivot, ja no dependràs tant de Busquets perquè tens De Jong que et pot actuar allà. Si et cau Pedri, que ha estat les dues últimes temporades un gran problema, tens l'opció de Gundogan, fins i tot la de João Félix. Per tant, jo crec que depens menys dels jugadors i que és més sostenible. En quant a nivell qualitatiu, a mi em sembla que la sortida d'Ansu, la sortida de Dembélé i Abde com a especialistes, i sobretot la línia defensiva, que crec que costarà que Xavi pugui tenir on triar i remenar per l'estat físic, jo crec que aquí hi ha un empat tècnic, no ho veig millor, no?
Quin moviment d'entrada t'ha agradat més?
Gundogan. A mi, Gundogan. Jo crec que sí, per això us deia que a mi m'agrada més el principi de mercat que el final de mercat del Barça, no per la qualitat, perquè Cancelo i João Félix òbviament tenen qualitat i Cancelo em sembla un salt de qualitat, però és que Gundogan em sembla un futbolista que et dona tranquil·litat, et pot suplir qualsevol de les quatre posicions del quadrat. Si et baixa Pedri, doncs o si Pedri es baixa, et pot ocupar aquest rol, et porta experiència, lideratge. A mi Gundogan em sembla el millor moviment que podia fer el Barça, i l'ha fet perquè més arriba a cost zero. I si em permets, també Vitor Roque. A mi em sembla que és un futbolista que la seva energia, la seva verticalitat, li pot fer molt bé a un Barça que va faltat d'això a la part de dalt.
Aquest per això arribarà al gener, com pretenia el seu equip, el Paranaense, i finalment ha aconseguit, tot i que hi havia certa intenció, cert desig del Barça d'avançar la seva arribada en aquest mercat d'estiu. Finalment, Vitor Roque, el brasiler, davanter molt jove, 18 anys, de l'Atlético Paranaense, arribarà al Barça al mercat d'hivern, el mes de gener. Uri, Sònia, Costa, quina nota li posaríeu al mercat del Barça? Uri, per exemple.
havia mal marcat, que no sé què diria, un 7. El que sí que crec que Gundogan és un fitxatge grandíssim i que per mi l'operació més bona del Barça la comanda del Ricard al començament, que és la deuda d'Embelé. Ja sabeu el que pensava jo d'aquest jugador, i si a sobre això combines amb l'arribada de Lamine Yamal, que em sembla que serà un superclasse, sense haver fet un gran mercat, per mi el Barça té millor equip que l'any passat.
Deixeu-me dir, Xavi, que m'ha faltat incloure Eric aquí, que ha marxat cedit al Girona, i la baixa d'AP de 7 milions i mig al Betis, per tant, 5 fitxatges, 14 sortides al Barça, i ha ingressat en aquestes sortides uns 63 milions.
Fa 25 minuts que ha acabat el mercat, falten 5 minuts per 2:15, arribarem a la 1 aquí al Club de la Mitjanit, edició especial, des de la seu de la Lliga de Madrid. Sònia, a tu com et deixa? Quina nota li poses al mercat del Barça aquest estiu?
Clar, és que una de les claus és el que deia ara l'Oriol. Per mi la peça més il·lusionant del Barça d'aquesta temporada, resulta que és un cadet i que no l'has fitxat, sinó que Xavi ha apostat en aquestes primeres jornades i jo crec que hi continuaràs apostant. Que no vull dir amb això que sigui l'home fonamental pel Barça aquesta temporada, perquè probablement això seria un mal senyal, però que sí que pot aportar i molt a l'equip de Xavi, que és el cas de Lamine Yamal. I li poso un 7 al Barça per les circumstàncies, és a dir, com a mercat. El Barça ha fet una despesa molt minsa, ha aprimat la plantilla pel que fa a jugadors perquè no tenia més remei, perquè d'alguna manera havia de complir el fair play i si no ho podia fer rebaixant fitxes, doncs ho ha fet rebaixant nombre de jugadors. I per això bé, ho deixo en un set per mi, a l'expectativa del que pugui fer Lamine Yamal, ha perdut diversos jugadors que li podien crear desequilibri. I aleshores Costa, veurem.
Costa, tu com ho veus?
Jo, com que ens demanes una nota, jo tiraré més baix. Per mi un 6, perquè sense ser un gran fan de Dembélé, has perdut un jugador que era determinant a ulls de l'entrenador i el que el substituirà efectivament no és un moviment de mercat, en tot cas és un encert de l'estructura del futbol base i un atreviment de l'entrenador. Ja ho he dit unes quantes vegades i no m'importa repetir-ho, amb tot el respecte per Oriol Romeu, per mi és pitjor que Busquets, amb els anys que tingui Busquets, que ara ja no me'n recordo si són 35. De manera que perds dos jugadors estructurals en la plantilla i en l'ideari de Xavi, i des d'aquest punt de vista empobreixes la plantilla. També és veritat que la millores perquè no tenies un lateral dret, com a mínim no un d'específic, i ara sí que el tens, i sobretot ho deia l'Àlex Acri, crec que coincidim, Gundogan és un per mi és un superfitxatge, i a mi el que m'ha faltat, i no, jo no he vist jugar a Vitor Roque, però pel que n'he sentit a parlar de la gent que sí que l'ha vist, i sobretot pel perfil de jugador, posats a portar algú a última hora, tenint en compte com està la plantilla, que només té un 9 i que té poc gol, jo hauria fet l'esforç aquest per portar Vitor Roque abans que portar Joao Félix. Crec que Joao Félix, encara que sigui molt bo, és un cromo i una posició que tens suficientment poblada, ho deia abans el Ricard, i en canvi, vaja, com a Lewandowski agafant el constipat, haurem de començar a fer invents, que si Ferran Torres... Que si Ferran Torres, perquè no hi ha un altre jugador que pugui fer de nou. Llavors, vaja, jo crec que no és un... Vaja, no diré que és un mal mercat, perquè el Barça té les limitacions que té, i això segurament ni tan sols és culpa dels actuals gestors, i menys de Deco, que fa dos mesos que és aquí, però no em sembla que sigui un mercat per tirar coets, ni per fer una rua, ni per fer-los una estàtua a l'esplana de tribuna.
Ricard, tu creus que el Barça surt reforçat a nivell de plantilla o devaluat?
Jo crec que avança lentament, però avança. Jo més que el tema de plantilla, per mi, deixar enrere, diríem, finalment, la millor etapa de la història del club era una cosa que era necessària. O sigui...
Per Busquets i Alba, dius, eh?
I fins i tot et diria Piqué, que va marxar a final d'any.
Però, no? Perdona, Ricard, molt ràpid, però hem deixat enrere la millor etapa substituint-los per jugadors que passen de la trentena, perquè el que substitueix Busquets és Oriol Romeu,
i el que substitueix Jordi Alba, si no em corregiu, és Marcos Alonso.
Sí, sí,
clar,
però...
Llavors, la manera de deixar enrere la millor etapa de la història per mi no és aquesta.
Ja.
Sé que vaig sol per l'autopista, però...
No, o sigui, és que et compro la meitat del d'allò. Jo he dit que avança lentament. Si ho haguéssim fet com pensàvem, hagués posat matrícula d'honor. O sigui, clar que no hem pogut fer-ho, però no és un problema d'aquesta temporada, és un problema de que fa molts anys que no fem els deures.
Sí, això és veritat.
El que no podíem imaginar és que aquest any fitxaríem un mig centre millor que Busquets, perquè és que no tenim diners ni hem fet els deures prèviament. Vull dir, per tant, o sigui, em quedo amb la part bona. Això era una cosa absolutament necessària. Aleshores, pesar pes encara aquests jugadors amb els seus substituts sempre surt negatiu. Però des del context col·lectiu era tan necessari que han d'aparèixer altres lideratges, han d'aparèixer altres peces que siguin capitals. S'ha d'estructurar d'una altra manera a l'equip. I jo crec que Xavi té aquí un repte i que és molt important que Xavi empenyi. Com deia l'Àlex, per mi aquesta plantilla és una plantilla una miqueta més equilibrada, no gaire més. Encara ha de fer molts deures. Com deia la Sònia, tampoc té opcions per fer obres a casa perquè no té pressupost i, per tant, ha d'anar reciclant, diríem, materials, ha d'anar aprofitant el que troba a mercats de segona mà. Vull dir, ha d'anar fent, perquè és que... Si no, però avança. I avança molt lentament. Sí, però jo crec que ha fet els deures. No estem encallats. I torno a l'inici. I Dembélé és un gran accelerador d'això, també. Quan he dit Busquets, Piqué, Alba, i poso, com deia l'Oriol, Dembélé, que no és del millor Barça de la història, però que sí que és del Barça més recent. Hem de començar una nova era. Jo el que li demanaria a Xavi només és atreviment amb els jugadors joves, que són els que han d'impulsar tot això amb la companyia de vaques sagrades com Gundogan, Lewandowski, jugadors que han de ser els nous líders com De Jong, Ter Stegen, Araujo... però s'ha de donar pas als joves i no hem de tenir por, hem de tenir relat, hem de creure en això, hem d'oblidar-nos de guanyar o perdre, de la necessitat de guanyar títols, hem de mirar endavant, tot el que sigui mirant avui. Per això no m'agraden gaire les operacions d'una sessió per un any, perquè bé, i a final d'any ja
pedaços,
tornarem,
no?,
a parlar, no?
Sí,
això és retenir
són
una mica
estructurals.
Exacte, retenir-ho tot una mica.
Són dos quarts d'una. Fa més de mitja hora que s'ha tancat el mercat futbolístic. En menys de mitja hora tancarem aquesta edició especial del Club de la Mitjanit des de la seu de la Lliga Madrid. Aquí hi ha certa calma, certa tranquil·litat. Ha passat la tempesta, tampoc ha plogut tant, tot i que fora els carrers de Madrid està plovent ara mateix. L'última operació que es dona per oficial a la Lliga és el fitxatge d'Àlex Sola, un jugador que va cedit de la Reial Societat al Deportivo Alavés, i el tercer en aparèixer és Abde, és l'operació d'Abde. I ara, quan tornem de publicitat, us explicaré un detall sobre aquesta operació presumpta traspàs d'Abde del Barça al Betis, perquè la Lliga sembla que la validen, però encara tenen algun dubte. Anem a públic i tornem.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Aquest diumenge, el Tot Gira... La Lliga i també...
Com corre tu moto.
Les motos.
Atenció!
A partir de 3:15 del migdia, Girona Les Palmes. Amb Eduard Solà, Mireia Vera, Francesc Argol i tota la colla.
Continuarà la ratxa de l'invicte Girona?
També a 2:15, només a l'app i al web de Catalunya Ràdio, la cursa de MotoGP del Gran Premi de Catalunya de Motociclisme amb Damià Aguilar.
I a partir de les 6 de la tarda, també a l'app i al web, Espanyol Amorebieta. Primer partit en públic a Cornellà aquesta temporada.
Tot gira.
Aquest diumenge a partir de 2:15 del migdia, amb David Clopés.
I ara entrem al búnquer.
I dobladora m'agradaria ser.
Dobladora?
De nens. Hola! Fer aquestes coses.
De nen pobre.
Sí.
I d'ambients no t'agradaria.
No tinc més.
Has de començar... Fa molta pena aquest nen. A veure què diu. Què diu aquest nen? D'on ve aquest nen? Què et passa, nen? Què et passa?
És que no estic bé. Tinc molt mal de cap. No em sento bé.
Que és maco.
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell. Cada nit a les 9 a Catalunya Ràdio i a YouTube. També el podcast.
Pobre nen, què més? Però què passa?
Passem un porro.
Intento no creuar-te la mirada.
Premi Cerverí 2023.
No em crec històries inventades.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és...
Coti per Coti, de The Tietz.
No em vull saber res.
Troparàs les 8 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 10 de setembre.
No em crec històries inventades.
Premi Cerverí 2023. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració d'Enderroc.
El Club de la Mitjanit. Amb Xavi Campos.
Els Smashing Pumpkins ens situen 5 minuts per sobre de quarts d'una de la matinada. Arribarem a la 1 aquí al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Us explicava fa uns minuts, uns instants, que la tercera inscripció validada oficialment per la Lliga és la d'Abde, el traspàs d'Abde del Barça al Betis. El Salmurri ja ens ha explicat durant tota la nit que s'havia negociat un traspàs d'entre 7 milions i mig i 9 milions pel 50% dels drets econòmics d'Abde, que marxa al Betis. Però en aquest cas, a la pàgina d'inscripcions de la Lliga s'hi pot llegir que traspasso validado provisional, i ens aclareixen que és una qüestió mínima, que potser falta un document poc important, la fotocòpia d'un passaport, documents, vaja, que no posen en risc l'operació. O sigui que Abde traspassat al Betis. Hi ha hagut molt moviment entre el Barça, el Girona i l'Espanyol en aquesta última nit de mercat. El Barça ha traspassat Abde al Betis, ha cedit Eric García al Girona, ha inscrit Cancelo, ha inscrit João Félix, ha inscrit Íñigo Martínez, ha inscrit Alejandro Valde en fitxa del primer equip, el Girona ha inscrit Porto, el colombià Solís, i l'Espanyol ha confirmat el traspàs de César Montes. César Montes, el central mexicà, a l'Almeria. Fito, ha estat l'última gran operació del mercat futbolístic per part de l'Espanyol.
Sí, i era un dels noms que sonava per sortir tot el mercat, juntament amb el de Martin Braithwaite. César Montes, que marxa per 12 milions més 2 en variables, són variables assequibles. A més, l'Espanyol es reserva un 10% d'una futura venda. Marxa César Montes a l'Almeria. I ha estat una història una mica curiosa, perquè ahir semblava que ho tenia tot fet ja amb el conjunt andalús, que marxaria direcció a Almeria, però des de l'Espanyol ens asseguraven aquesta mateixa tarda que l'Almeria ahir no va respectar ni els temps ni els terminis de pagament, i que, per tant, doncs, cancel·laven aquesta operació. En canvi, l'Almeria ens assegurava que ho tenien tot pactat per 10 milions d'euros i que Xen, el president de l'Espanyol, el propietari, a última hora es va fer enrere. A última hora, l'Almeria ha reactivat aquesta operació, ha pujat la seva oferta i, per tant, marxa César Montes, el central mexicà de l'Espanyol, al club andalús a l'Almeria. Per cert, Xavi, notícia de les 12:05, l'Espanyol... Sí? Ha acabat el mercat a les 12, doncs va per feina el conjunt blanquiblau, perquè ha fet oficial la renovació de Pol Lozano, que acabava contracte el juny del 2024, doncs ben tancat el mercat. Res, 5 minutets més tard, l'Espanyol ha fet oficial aquesta renovació, renova Pol Lozano fins al 2027.
I Braithwaite es queda, eh?
Sí, 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 Braithwaite es queda. Tenia la clàusula de 7 milions i mig d'euros. L'Espanyol, a totes les ofertes que li han arribat, doncs arrematia aquesta clàusula. Només el deixava sortir el davanter danès si algun equip, igual que César Montes, doncs pagava la clàusula. No ha arribat cap oferta, doncs, que satisfés a l'Espanyol, com si ho ha fet per César Montes. Per tant, Braithwaite es queda i arriba, ho hem explicat al principi d'aquest Club de la Mitjanit, un futbolista en passat blaugrana, arriba a Cornellà, Keita Baldé, exfutbolista de la Masia, que va jugar al Barça fins a cadet, i arriba cedit per l'Espartak de Moscou. Sessió simple, l'Espanyol, però, es guarda una opció de compra voluntària. En cap cas, aquesta opció és obligatòria.
Keita Baldé és un jugadoràs. Havia arribat a jugar a l'Inter,
sí,
a l'Lazio,
sí,
a l'Inter, a equips importants a la Lliga Italiana. Va sortir molt jove del Barça. Durant la pandèmia recordo que va ser fantàstica la seva iniciativa d'ajudar els jornalers africans que estaven d'acollita a Lleida i els hi va enganxar la pandèmia i tota aquella problemàtica. I arriba a l'Espanyol, segurament amb Pere Milla, com a grans reforços per intentar recuperar la primera divisió al cap d'una temporada de baixar.
Sí,
no sé com ho veieu.
Anava a dir, Xavi, que ha passat una cosa curiosa amb el cas de Keita Baldé, i és que a mitja tarda l'Espanyol l'ha inscrit a la Lliga, però no l'havia fet oficial encara. És a dir, estava inscrit al futbolista, però no era oficial en cap canal del club. Això és que no hi ha vols directes de Rússia fins a Barcelona, i l'Espanyol, per evitar, doncs, que passés un cas de Gea, per exemple, que no arribés la documentació a temps de Keita Baldé, l'ha fet firmar, l'ha fet signar de manera telemàtica, de manera digital. Per tant, el fitxatge estava tramitat al web de la Lliga, però encara no era oficial. S'ha fet oficial, doncs, a vora les 9 del vespre.
Keita Baldé, fitxat avui, oficial, fa uns dies, ja ha fet gols i tot. Pere Milla, com veieu la plantilla de l'Espanyol aquesta temporada a segona? Ha perdut jugadors importants, evidentment, Joselu, avui César Montes, Darder, però també ha aconseguit al final talent i gols.
Home, Keita Baldé, la veritat és que és una incògnita, perquè si es veia que en el seu màxim nivell era un jugador de classe mundial, però ara jo tinc dubtes de quin estat arriba.
4 gols l'última temporada a l'Esparta.
Ha tingut molts problemes de lesions, per això no sé quina quantitat de partits...
Si no m'equivoco, són 16. Gols. 16 partits i 4 gols ha fet, però la temporada passada.
Sí que fins i tot en les últimes competicions amb el Senegal, que no em vull equivocar, però diria que és la seva selecció...
Sí.
Ha quedat... Era un jugador titular i ha quedat fins i tot apartat per culpa de les lesions. Per tant, jo comparteixo... Sincerament, quan l'Eudal Serra aquesta tarda m'ha dit el nom, he arquejat la ceia, he pensat, caram, però a la vegada comparteixo el dubte de l'Oriol. Segurament el més... El que grinyola més de la plantilla de l'Espanyol és que no... Per a mi ja ben bé no és un nou, però és veritat que és un tio molt golejador i potser et fa oblidar Joselu. I això de César Montes, clar, et debilita la defensa, però és veritat que era un jugador pràcticament en rebel·lia, que fins ahir o fins aquest matí es negava a firmar la fitxa federativa. Per tant, si surt i a sobre surt amb una bona picossada, tampoc em sembla una mala notícia.
Deixa'm dir que l'any passat ja hi havia 5 equips que van quedar molt destacats de segona divisió, que tenien 5 plantilles molt bones. Crec que aquest any els que són favorits per pujar s'han debilitat tots bastant, no hi ha uns grans equips, i per tant jo segueixo pensant que l'Espanyol és els grans favorits per tornar a primera.
Deixa'm i el Madrid...
Dos apunts, Xavi, per acabar el tema de l'Espanyol. La primera, aquesta tarda s'ha fet oficial la sortida de l'Andri Dimatà, que marxa a Turquia, el Samsun Sport turc, i que l'Espanyol, t'ho explicaven els dirigents de la Lliga fa uns moments en directe, encara pot fer una incorporació, perquè està pendent d'un nom, d'un migcampista que es diu Álvaro Aguado, que va jugar la temporada passada al Valladolid. Fa dies que l'Espanyol li va darrere, que intenta convèncer Aguado perquè sigui el migcampista que vol Luis García, però demana molts diners. Aquí, però, hi ha un asterisc, i és que Aguado ara mateix és agent lliure. No va renovar amb el Valladolid, i, per tant, l'Espanyol el pot signar els pròxims dies sense cap problema.
Seria bon element, eh? Seria bon element Aguado, que és un jugador amb molta qualitat, que juga amb les mitges baixades, que ja és un senyal. L'any passat va fer una molt bona rematada en una de les aturades de la Lliga de Courtois, per situar-lo.
El que passa, Xavi, és que ara que el Joan destacava aquesta renovació de matinada de Pol Lozano, jo crec que no és un mal moment per apostar per un jugador que ho ha fet bé a tot arreu, menys a l'Espanyol. Em sembla que suma, no sé si són 3 o 4
ascensos seguits. 6 consecutius.
I a més, pues, que em consta que és perico, però a matar. Vull dir que si el que necessita l'Espanyol aquesta temporada és gent compromesa, vaja, jo ho apostaria per aquest nano, independentment de que puguis fitxar Guado, que estic d'acord que és un bon jugador.
Crec que aquesta idea el Sergi Andreu, l'Eudald Serres, ja l'han anat traslladant durant tot l'estiu, no? Que aquesta temporada sí que el Pol Lozano havia de ser important a Cornellà i d'ajudar l'equip a recuperar la primera divisió. Deia, i el Madrid, Arbusà, el Madrid, poca cosa.
Sí, poca cosa, perquè un estiu més no ha fitxat Mbappé, són 6 fitxatges i 7 sortides. L'últim moviment, la sortida d'Odriozola. També és veritat que ara el Sevilla ha fet oficial el fitxatge de Mariano, però vaja, ja no era jugador del Madrid.
Lliure, sí.
Sí, no tenia equip. 6 fitxatges, ha gastat 128 milions del Madrid, Bellingham 103 milions fixos, Arda Güler 20 milions, Fran García 5 milions, amb José Lu, que arriba cedit, mig milió, també ha arribat Kepa cedit, i ha tornat Brahim, que tornava de la seva sessió. I 7 sortides, l'última aquesta, Odriozola, 3 milions, és l'únic que ha ingressat al Madrid, aquests 3 milions d'Odriozola. La resta, Benzema, Asensio, Hazard i Mariano marxen lliures. També han marxat cedits dos jugadors, Vallejo i Reinier.
I s'ha lesionat Courtois.
Sí.
Que això no és marcat, però és molt important.
I Militao.
Militao. Per mi és més important la baixada de Courtois, però sí, Militao també és molt sensible.
Sí. I més i mig Vinícius.
O sigui, queda la plantilla del Madrid justeta, des del meu punt de vista. Sabeu que avui a Madrid aquí he estat pendent, o no sé, neguitós que acceleressin l'operació Mbappé. M'he trobat amb companys periodistes que segueixen al Madrid, el Miguel Ángel Díaz de la COPE, Miguel Ángel Lara de Marca, que vaja, que em saben un pou, i m'ha dit, no, estigues tranquil que no s'activa Mbappé, és impossible, no farà res, només Odriozola, que és el que ha acabat passant. Però jo tenia aquest neguit, teníeu aquest temor en aquests últims dies de mercat que el Madrid es movés perquè ho necessitava?
Ara ja no, perquè certament els, com deies tu, els periodistes que estan ben informats de Madrid ja fa dies i dies que van dient que és que Madrid no té
previst
de fer cap més incorporació. Sí, sí.
I mesos, des del juny.
Sí, sí, però és curiós com són les sensacions, perquè just quan has dit, i el mercat de Madrid, jo estava pensant, sí, sí, és veritat, a Madrid no s'ha mogut gens. I aleshores, clar, dius, sí, sí, per Bellingham, només per Bellingham, ja, bé, mires el mercat del Barça dels últims dies i dius, sí, sí, però en total han gastat 3 i mig al Barça. I en canvi, només amb un futbolista, el Madrid ja ha superat els 100 milions d'euros. Jo en els últims dies ja no esperava cap gir de guió molt espectacular, però veient com han acabat el mercat els uns i els altres, i sobretot aquestes lesions del Madrid, jo crec que el Barça, si fa bé les coses, torna a tenir possibilitats d'acabar guanyant la Lliga.
Creieu que té millor plantilla el Barça que el Madrid, Uri?
Jo crec que sí. És que, a més, jo he de ser coherent amb el que he anat dient aquest darrer mes, que sempre he comentat que si el Madrid no fitxava ningú davant, que no guanyarien res. Jo crec que per mi amb José Lu no vas enlloc. Mira, ara tens Vinicius fora 5-6 setmanes, què els hi queda? Els hi queda Rodrigo, pot jugar Valverde davant. Ui, ja no dic la Lliga, sinó també competir per la Champions. Jo crec que amb l'equip que té, per molt que Bellingham ara tothom estigui molt content, que és un jugadoràs, que és un gran fitxatge, i porta 4 gols en 3 partits,
sí,
això no durarà tot l'any. Bellingham no t'assegura els gols que t'asseguraria un nou de primera classe mundial. Del tema Mbappé, per això, el tema no ha acabat. Aquí la clau és saber si se renovarà o no.
O si
això és part d'aquí un any, no?
O si el gener es va llogar ara, perquè, clar, aquest tio l'any que ve marxa lliure.
Home, el gener jo crec que no, perquè l'equip que li estan fent és el que representa que havia demanat ell l'any passat, no?
No, si no ho dic per ell.
Colomuani... Home, jo després d'aquests fitxatges no crec que el gener marxi d'ell.
No ho dic per ell, Oriol, ho dic perquè el PSG, que ja aquest estiu hi ha hagut moments que semblava que es posava nerviós, potser el gener s'hi torna a posar, però estic d'acord amb tu que si la cosa anava de tenir-lo content, doncs ara ho estan tirant per aquí.
Ricardo, tu creus que Luis Enrique pot estar tranquil tota la temporada amb Mbappé, que el tindrà al PSG?
Sí, amb Mbappé jo crec que sí. Falta veure com s'ho fa Luis Enrique per fer que aquesta plantilla sigui productiva, sigui equilibrada. Jo crec que el PSG ha fitxat bastant bé, tot i que és veritat que els davanters han arribat a última hora i això farà que gairebé tota la part ofensiva hagi de començar de zero, perquè Mbappé i Dembélé han jugat un partit de titular només, justament un partit que Gonzalo Ramos no va ser titular, i ara han arribat Colomo, Aníbal, Colà. Per tant, ara comença la temporada del PSG amb un grup de Champions super exigent. Hem de veure com li va...
Qui té? Nàpols?
No, PSG té Dortmund, Milan i Newcastle.
Sí. Dortmund, Milan, Newcastle i PSG. Sí, que
ara estava pensant...
Ahir dèieu al Tot Costa que era segurament... L'Uri va dir que era segurament el grup més exigent dels últims anys a la fase de grups de la Champions.
Ara estava pensant, i no vull desvetllar la Sònia, però amb Gonzalo Ramos, amb Kolo Muani, amb Mbappé, fins i tot...
Que Dembélé no sigui titular, vols dir...
Ah, és que estic patint, Estic patint pel dembelisme.
Jo tinc pocs
dubtes. És el 10, no?, del PSG. Tu tens què?
Sí. Que
tens
tinc
dubtes.
Pocs dubtes, que serà, que no, que serà titular.
Serà titular. Dembélé, sí, amb Mbappé, i davanter centre el PSG, ja que ens hi posem.
Kolo Muani, no?
Més que Gonzalo Ramos.
És que no ha començat. Ha començat poc fi. Jo crec que per partits amb pocs espais, Mbappé ocupa tanta zona i Gonzalo Ramos és més referència. Kolo Muani jo crec que és més mòbil. Jo crec que Kolo Muani, Mbappé, Dembélé, tinc la sensació que és una estructura més equilibrada. Gonzalo Ramos és un jugador un punt més referència, i no sé si Mbappé...
Hi ha Marco Asensio, també.
Sí, hi ha Marco Asensio, sí. Aquest sí que pinta suplent. Sí. Tornant a la comparativa entre plantilles, perdona, Uri, Ricard, Torquemada, Àlex Dalmas, Jordi Costa, com ho veieu, això? Ricard, si has de comparar plantilla del Barça, plantilla del Madrid, qui veus més poderós?
Ara us sentia i m'heu convençut bastant, no?, que el Madrid... El que passa és que jo tinc la sensació... que Ancelotti ha fet molt en poc temps aquesta pretemporada i ha dissenyat un vestit que li va molt bé al Madrid, al Romba, tot i que jo crec que des de, el de davantera no la tenen gent resolta, i que Vinicius i Rodrigo sense estar tan oberts a banda i amb més llibertat, jo crec que es perden amb esforços que a vegades no toquen, no tenen un jugador que barregi bé amb ells. En canvi, jo crec que el mig camp l'han quadrat, o sigui, una mica com el Barça. O sigui, el Madrid té mig camp ara per molts anys, aquest Romba, i físicament és un impacte, o sigui, és un equip que t'intimida. Crec que serà un equip molt més consistent defensivament, que no obrirà tants els partits, i que falta veure com marquen les diferències. Tot i això, han començat la temporada, potser per aquest efecte Bellingham que deia l'Uri, que no es podrà sostenir, amb prou encert també a l'àrea rival.
I tant.
No sé, a mi m'ha agradat el Madrid aquestes primeres passes. M'ha agradat molt més que el Madrid, que tenia molts més recursos però era més laxa i no era tan rigorós. Aquest equip, no sé, tinc la sensació que Ancelotti ha tocat bé.
Àlex Dalmas, com ho veus?
Per mi té millor plantilla el Barça. Sobre el Madrid, jo crec que tots coincidim que té mal solucionat la part de davant i la porteria. Jo crec que això li passarà factura. Crec que ha estat un equip construït sobretot en aquestes dues coses i que li passarà factura. Dit això, jo crec que hem de prendre una mica una cosa del Madrid també, i que demostra tenir idees clares, no?, en aquest mercat, i ha decidit no anar i no anar i al final no anar. Crec també que el canvi de sistema ajuda a Bellingham, però farà que no veiem la millor versió de Vinicius, i això no sé si al final li sortirà en positiu o en negatiu, perquè, com deia, crec que era l'Oriol, els números de Bellingham cap a gol no són reals, ara està molt per sobre del que és. I després crec, a mi m'està agradant molt com està jugant el Madrid aquest inici de temporada, però crec que és per un tema de perfil de futbolistes, és a dir, ara ho deia el Ricard, no? Mig del camp molt físic, molt elèctric, de fibra ràpida, estan jugant molt ràpid, estan fent una pressió postpèrdua magnífica, però d'aquí dos o tres mesos tinc la sensació que baixarà i que tots aquests jugadors claus que ara no té els trobarà a faltar.
Remata-ho, Costa.
Per no repetir, perquè estic d'acord que el Barça no, per mi no té una plantilla gaire millor, però com que el Madrid la té molt pitjor, doncs em surt també el balanç favorable al Barça. Agafant-me això que deia l'Àlex, em fascina... Ell ho ha definit com claredat d'idees a l'hora d'anar al mercat, Jo ho diria fortalesa institucional i fins i tot, i això no sé si és una bona notícia, però un control de un control mediàtic, perquè si jo m'imagino l'escenari en què el Barça se li va al davanter centre i un davanter centre a nivell pilotador com Benzema i no li fitxa substitut, i aquí l'estiu és una autèntica, vaja, són les falles de València. I en canvi allà, bueno, no, se'n va Benzema, que va fer mig el ronso i al final va acabar marxant. No fitxarem cap davanter centre. Joselu, com Joselu? Home, però, bueno, i sembla que no acaba de passar gaire res, i com, jo també estic d'acord que aquest rendiment inicial de Bellingham anirà avall. També coincideixo que el físic del mig del camp del Madrid, vaja, és una cosa colossal. Una altra cosa, després, quan els toqui navegant en escenaris en pocs espais, ja ho veurem, però, vaja, a mi el primer partit que em sembla que va ser a Sant Mamés em va flipar. O sigui, allò va ser una exhibició a mitjans d'agost que jo no... exhibició física que jo no havia vist. Però dit això, a mi em sembla que si el Barça va ser capaç de guanyar la Lliga l'any passat, segurament amb menys elements que el Madrid, aquest any hauria de poder fer el mateix.
Jordi, aquí també a Barcelona vam començar mesos i mesos parlant de Messi i hem acabat amb Joao Félix. I també vam començar parlant de Zubimendi, Kimmich, i vam acabar amb Oriol Romeu.
Sí, però no s'ha anat... Però no s'ha anat ningú. És a dir, una cosa és que tu hagis inflat globus que després han patat. Però, clar, si a tu se te'n va Messi aquesta temporada i no fitxes ningú... Bueno, clar, però és que a més la conjuntura econòmica d'un club i de l'altre no té res a veure. O sigui, el Madrid no ha volgut anar a substituir Benzema, suposo que esperant Mbappé per l'any que ve, però aquest any no han volgut moure's. I a mi em sembla fascinant que ningú els sigui gaire la veu. Bueno, pues no volen davanter, pues a veure com surt. No sé.
El dia que fitxin Mbappé segur que els hi acabarà sortint bé, però de moment han hipotecat 2 anys a l'espera de Mbappé, perquè ja l'any passat els hi va passar i no van voler fitxar un nou per guardar els calés, diríem, per quan arribi Mbappé. És cert que com que ells no hi donen gaire valor a la Lliga, doncs ja poden anar passant lligues.
Sí, clar, la temporada passada va ser en blanc, eh? No sí, donen sí. Valor a la Lliga, però la temporada és la que és.
Parlant de fitxatges que són cars, Fito, tens a mà la llista dels traspassos més cars que s'han produït aquest estiu?
Sí, mira, el primer és el de Declan Rice, del West Ham a l'Arsenal, fitxatge a tot Premier, d'un equip de la Premier a un altre, 116,6 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
Segon, el de Moisés Caicedo, del Brighton, que l'ha fitxat al Chelsea, també 116 milions.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, i el tercer, aquí apareix un dels pocs jugadors de la Lliga, Jude Bellingham, 103 milions, n'ha pagat al Madrid al Dortmund. I deixa'm donar-te una dada, perquè per trobar el següent fitxatge de la Lliga Espanyola en aquesta llista d'incorporacions hem d'anar fins a la posició 125. És a dir, dels 100 primers 24 i dels 124 primers futbolistes, només un és de la Lliga Espanyola, que és Bellingham. El 125 és Arda Güler, 20 milions també al Madrid. I per trobar el primer que no sigui del Madrid, lloc 157, Arsen Zakarian, 13 milions a la Real Societat.
Doncs anem tancat aquest especial Club de la Mitjanit, tancament de mercat. El Barça ha inscrit Cancelo, cedit pel City, Joao Félix, cedit per l'Atlètic de Madrid. Tots aquests moviments s'han tancat aquesta mateixa nit. Ha traspassat Abde, el Betis, com a mínim el 50% dels seus drets econòmics. Ha cedit Eric García, el Girona. Ha inscrit Íñigo Martínez, de pocs minuts per les 12. També Alejandro Valde, fitxa del primer equip. El Girona ha inscrit el colombià Solís i Porto, que torna a Montilivi. L'Espanyol ha traspassat César Montes a l'Almeria i el Madrid ha deixat anar Odriozola a la Real Societat, però continua sense fitxar Mbappé. Gràcies a l'Oriol Domènech. Bona nit, Uri.
La propera.
A la Sònia Gelmà.
Bona nit.
Al Ricard Torquemada.
Gràcies a tu, Xavi.
A l'Àlex Dalmas.
Bona nit i gràcies.
I al Jordi Costa. Gràcies, Jordi. Fins dilluns.
Bona nit, fins dilluns.
Moment de tancar aquesta edició especial del Club de la Mitjanit. La musa m'inspira. Soc l'alè d'un exèrcit diví. Soc guspira, estel o carícia. Guspira, estel o carícia. Per fi. Edició especial del Club de la Mitjanit per seguir el tancament del mercat futbolístic des de la seu
de la Lliga a Madrid. Hem d'agrair la feina de l'equip que ha fet possible aquesta edició especial del Club de la Mitjanit. La Núria de la Fuente, fantàstica a la producció. El Raül Orgales, magistral al control de l'estudi 3 de Catalunya Ràdio. El Xavi Clemente, al control central. I el Roger Arbusà, el Joan Fitó, el Ramon Salmurri, el Xavi Soler i el David Ubac a la redacció. I el record especial d'avui arriba més tard del que tocava, segurament més car del que tocava. I és per una persona que, mica en mica, ha entrat a formar part de la meva vida i cada dia és més important. És passional, és insegura, és implicada, generosa, demandant i possessiva, estima sense límits, es fa estimar, és bona companya, és valenta, és forta i ho ha demostrat, meravellosa sovint, no sempre, i una fantasia de tant en tant. Tinc la sort de compartir part de la vida amb ella, amb la Carmen, la tercera dona més guapa del món. La tercera dona més guapa del món, per mi. Bona nit i que passeu bon cap de setmana. Aquí tanquem el club. Suspires de lo querido.